Este matí, com saben tots vostès, hem mantingut la conferència de presidents i presidentes autonòmiques amb la presidenta de la Comissió Europea i amb el president del Govern d'Espanya. L'objectiu de la reunió era tractar fonamentalment del fons de recuperació que va establir la Unió Europea i que està en aquests moments en procés de desenvolupament. En esta reunió l'he traslladat al conjunt de presidències autonòmiques i a la presidenta de la Comissió i el president del Govern d'Espanya 10 reflexions des de la mirada valenciana. En primer lloc, una reflexió general sobre la necessitat de més Europa. Esta crisi ha de ser un punt d'inflexió en l'arquitectura institucional europea. En els propers mesos se celebrarà la conferència sobre el futur d'Europa i nosaltres pensem que hi ha dos aspectes fonamentals que s'ha de subratllar. En primer lloc, una major cogovernança europea i, en segon lloc, una participació major de les regions també en la gestió dels fons europeus, per tal d'aproximar la realitat del conjunt d'Europa i la seva capacitat de resposta. En aquest sentit, crec que hi ha hagut per part del president del govern un anunci extraordinàriament important, i és que el 50% dels fons provenients d'aquest pla de recuperació seran gestionats per les comunitats autònomes. De fet, el president del govern d'Espanya ha fet referència ja a alguns projectes concrets que estan alineats en aquells projectes que va presentar en el seu moment el govern valencià, allò que vaig anunciar en l'estat de la comunitat, aquests 410 projectes. Alguns estan ja clarament vinculats a aquests projectes a nivell d'estat que el govern d'Espanya ens ha avui comunicat. En rehabilitació sostenible d'habitatges, 4.300 milions, en polítiques d'inversió mediambiental i biodiversitat, 2.500 milions, en polítiques de formació, educació, universitats i també, molt especialment, FP, 7.000 milions, en nova economia de les cures, 2.000 milions, i en modernització digital de les autonomies i municipis, 600 milions. També un pla específic per tal d'augmentar la capacitat de la proximitat en la justícia i les inversions vinculades a la digitalització. D'aquestes quantitats, l'objectiu de la Comunitat Valenciana és que almenys el 10% estigui vinculat als nostres projectes i que es pugui gestionar des de l'àmbit autonòmic. Sense dubte, en la reflexió esta inicial feia referència que cal una Europa amb més capacitat de decisió, una Europa més federal i una Europa més descentralitzada. Hi ha projectes de caràcter transfronterers i paneuropeus en què, a través d'aliances, la Comunitat Valenciana també vol participar. Vull dir-ne només un, el projecte de l'hidrogen. Nosaltres estem treballant des d'ací, també en la col·laboració privada, per tal de participar en tot el desenvolupament de la indústria de l'hidrogen, que és fonamental en aquest canvi de model i en la transició ecològica. I en aquest sentit de més Europa i més compromís europeu, he plantejat també la mobilitat entre europeus. Els ciutadans europeus tenen dret a la mobilitat i les autoritats europees i el conjunt dels països el que han de garantir és precisament aquesta accessibilitat en condicions de seguretat a tots els ciutadans i ciutadanes europees. I he recalcat la necessitat d'un espai Schengen sanitari. En aquests moments en Europa hi ha totes les portes obertes per a les mercaderies, però no per a les persones. I no pot ser que cada territori, cada regió o cada nació o cada estat, en un moment determinat, plantegi unes mesures restrictives diferents als altres, ja que monitoritzar tot aquest tipus d'actuacions i, finalment, garantir en seguretat, recalque, amb seguretat sanitària, hi ha que garantir la mobilitat. Perquè la Unió Europea és la Unió econòmica, però sobretot és la unió de persones. I, com dic, amb aquests protocols unificats, garantint la seguretat, hi ha que garantir la mobilitat. El tercer aspecte que fa referència té a veure amb la transició ecològica i digital justa. Com vostès saben, en el pla Next Generation EU hi ha tres elements fonamentals. Un d'ells és la sostenibilitat, un altre és la digitalització i un tercer és la resiliència. I en aquests tres aspectes, però sobretot fonamentalment en allò que fa referència a la transició ecològica i també a la transició digital, a la digitalització, el que he plantejat és dos acotacions. En primer lloc, que els calendaris de desenvolupament del Pacte Verd Europeu ha de ser sensible també a les seues conseqüències socials i econòmiques. I, per tant, és necessari fixar un calendari realista i adaptat a la situació dels sectors industrials que estan conscienciats, que volen assumir aquesta transició, però que necessiten també aquesta adaptació. Em refereixo a distints sectors que ens afecten molt als valencians, com ara el sector de la ceràmica, el sector del plàstic, el sector de l'automòbil. I dos, el camí d'Europa passa per una digitalització. És obvi. I nosaltres anem a situar molts, com ja saben, molts dels nostres projectes en la digitalització. Però vull alertar sobre el risc que hem de sortejar i és que no se pot generar una legió de perdedors incapaços d'enganxar-se a les ocupacions digitals i a la nova societat. En aquest sentit, és fonamental que se facin totes les mesures de caràcter educatiu, pedagògic, didàctic i també de caràcter social per a acomodar aquestes transicions a la realitat de la societat. D'un dia per a l'altre no podem generar una legió de descontents i de persones que no tinguin capacitat de desenvolupar el seu propi projecte de vida. En quart lloc, ja entrant en qüestions absolutament directes de lo que ha de ser la gestió d'aquests fons, he plantejat la contractació express. Els nous fons europeus no poden tropeçar amb la burocràcia que tenim en aquests moments. És necessari un marc d'adjudicació per a la gestió de procediments de contractació per tal d'agilitzar al màxim i fer efectiu allò que és bàsic. Si volem fer una política keynesiana per tal de que les administracions públiques, els governs en aquests moments actuen sobre l'ocupació, sobre l'economia, en un moment de baixada del cicle, és fonamental que siguem àgils i eficients. Tot això, evidentment, amb totes les garanties, amb tota la fiscalitat i amb tot el control, però amb tota l'agilitat i eficiència. En aquest sentit, el president del govern anuncia que s'aprovarà un decret llei per tal d'agilitzar tots els procediments administratius i que representarà una reforma de la llei de subvencions, de contractació pública i de règim jurídic del sector públic. La Generalitat ja fa unes setmanes està treballant per fer el mateix en el nostre àmbit competencial. En cinquè lloc, he plantejat el Pla Ariadna per a la Joventut Europea. Nosaltres volem fer el nostre Pla Ariadna, com saben vostès que vaig presentar, però necessitem que hi hagi una prioritat europea respecte a la joventut. És fonamental. Hi ha més d'una generació que està atrapada en dues crisis, la crisi de la gran recessió i ara l'actual. I per això li he demanat a la presidenta de la comissió un programa ambiciós europeu al rescat de la joventut. Un pla Ariadna que ajude definitivament a aquestes generacions joves a eixir d'aquest laberint en el que es troben. En sisè lloc, he plantejat també l'harmonització fiscal. Europa és la resposta a les desigualtats i no pot hi haver encara totes aquestes diferències fiscals que al final acaben actuant sobre les diferències entre les desigualtats entre les persones. Aquesta harmonització fiscal és un itinerari que, al nostre parer, ha de seguir la comissió. També he fet referència a la qüestió turística. El sector turístic és fonamental per a Europa, és fonamental també per a aquesta diversitat d'identitats, per al nostre patrimoni cultural, per a la nostra capacitat d'entendre la vida a través de la gastronomia i de tants fets identificatius d'Europa. I, per tant, necessitem que Europa en aquests moments tingui una mirada situada en el turisme que està passant en una situació extraordinàriament complexa i que va a tardar a tindre la recuperació total. Per tant, demanem ajuts contundents i generar aquesta mobilitat segura que és absolutament necessària. En vuitè lloc, he plantejat la vivenda. Com saben, ja ho dia abans, el propi president del govern ja ha fet referència a aquest pla de rehabilitació, eficiència energètica, de, en definitiva, posada a disposició dels ciutadans de vivendes. Tot això té un objectiu molt clar en aquests moments. En primer lloc, és benestar per a les persones. En segon lloc, genera eficiència energètica, en la qual cosa la nostra factura energètica cau i també se transita en tot el que és la transició energètica. I un element clau i fonamental en aquests moments, que és l'ocupació. La rehabilitació genera molta ocupació i molts dels subsectors de la construcció estan situats ahí. Este és, sense dubte, un dels programes pròpiament més keynesians, intel·ligents, no? Que afecten a distintes mirades que finalment fan que tot allò que se puga fer en aquesta direcció és positiu en les distintes qüestions determinades. En nou lloc, també plantejar la qüestió del ferrocarril. És cert que en aquests moments el transport públic està vivint una situació de dificultat. Hi ha que ajudar al ferrocarril i a tot el transport públic per tal de tindre una capacitat de generar seguretat. És fonamental, però el transport públic és absolutament necessari i hi ha que recolzar-lo. Hi ha que recolzar-lo, com dic, ajudant-lo a fer-lo més segur. Però en qualsevol cas és fonamental i no podem perdre aquesta perspectiva. I en aquest sentit, si hi ha un projecte que és panregional, és un gran projecte paneuropeu, és sense dubte el corredor mediterrani. He demanat que és una gran oportunitat per accelerar definitivament el corredor mediterrani, no només en la part que fa referència a Espanya, sinó també tot el que fa referència a altres països europeus en els quals encara hi ha en aquests moments atrasos considerables. I finalment, una qüestió al marge del que és tot el pla de recuperació, però que sí que ha estat una acotació que he volgut fer davant de la presidenta de la comissió, i és la preocupació de la Comunitat Valenciana envers les negociacions del Brexit. Nosaltres volem una eixida d'aquesta situació de confrontació que mai haguem volgut que se produïra, però volem que siga el menys Brexit possible. Un Brexit intel·ligent i satisfactori que no confronte i que no ens porte encara més prejudicis. En síntesi, cogovernança amb les regions, el pla Schengen sanitari, transició justa que no genere perdedors, normativa per a la contractació express, el pla Ariana per a la joventut, harmonització fiscal, ajudes al turisme, renovació de vivendes i habitatges, corredor mediterrani i Brexit intel·ligent. Esta és la proposta que he plantejat avui en aquesta reunió, que ha estat una reunió extraordinàriament positiva. I he acabat la reunió, igual com acabo aquesta intervenció ara, fent referència a aquesta setmana se produís entre nosaltres la celebració del 110 aniversari del naixement de Miguel Hernández, i en les hores més difícils de Miguel Hernández va dir allò: "Dejadme la esperanza". Bé, malgrat els moments que vivim avui tan difícils, Europa per a nosaltres és l'esperança.